a ajudar-lo en la mesura que es deixi ajudar. El que no es pot tolerar és que aquesta dona i les nenes continuïn vivint en aquesta situació que els farà acabar malament dels nervis i potser coses pitjors. Pots tenir dubtes si hi ha maltractament físic. A la menor certesa d'això, cal procedir a una denúncia i a un allunyament. Ja hem patit massa desgràcies com per no aturar-ho a temps. I no ho dubti, si perd el control d'aquesta manera i està sota l'efecte de l'alcohol, aquest home és capaç de fer qualsevol bestiesa que no faria amb el cap serè. Però hi ha maltractament en aquest cas, i molt greu, perquè sovint el maltractament psicològic és pitjor que el físic. Em parla de divorci, no procedeix. Un cristià sap, a partir dels ensenyaments de Jesús, que el divorci no és el nostre camí. Sí que procedeix la separació, i preventivament, en aquest cas, s'hauria de fer tot seguit abans del procediment eclesiàstic. Cal protegir la mare i les nenes. Per damunt de tot, hauríem de salvar, si es pot, el matrimoni. Potser aquest home, veient que la dona i les filles deixen de conviure amb ell, es decidirà a posar-se en tractament per superar la situació. Ho he vist en alguns casos i s'ha pogut recuperar la convivència. Les persones poden canviar i hem d'ajudar-les a refer una vida humana digna. També caldria estudiar, potser, una possible causa de nul·litat en cas d'una personalitat immadura i pertorbada que hagués viciat greument el consentiment matrimonial.
En 5 minuts. Si vols fer arribar les teves preguntes al doctor Mateo, envia un mail a en5minuts.com/radioestel.cat. Recorda-ho, en5minuts@radioestel.cat. Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 18 al 30 de setembre, Etiòpia, tribus i cristians del sud. Proposta de ruta per aprofundir en les tradicions i història dels cristians d'Etiòpia. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
De llibres i més. Un programa patrocinat per Fragment Editorial i Editorial Barcino.
Què tal? Salutacions i molt bona nit, amics i oients. És 25 de gener, dissabte, i encetem un cop més el de llibres i més. Avui ens espera un programa ben variat amb el qual esperem passar una bona estona, una estona agradable amb tots vosaltres, sense deixar d'aprendre. Primer de tot, us volem comentar que des de mitjans d'aquest mes de gener comptem amb un nou patrocinador. Aquí volem donar també la benvinguda. Es tracta d'Edicions Sant Joan de Déu, Campus Docent. Està previst que la propera setmana comptarem amb la presència d'Amèlia Guilera Roche, que és la directora del campus, que ens parlarà de l'activitat editorial que duen a terme des d'aquest segell. Avui, en primer lloc, també tindrem amb nosaltres Jalil Bárcena, islamòleg, especialista en mística sufí i director des de l'any 1998 de l'Institut d'Estudis Sufís de Barcelona, que ens parlarà d'aquest moviment ascètico-místic anomenat sufisme. I, com sempre, contactarem amb la Mar Arenaza des de Calella, que ens parlarà d'algunes de les novetats literàries més remarcables d'aquests darrers dies de gener.
A Ràdio Estel,
de llibres i més, amb Emili Pacheco.
La segona entrevista del dia serà amb Esteve Humet, psicòleg clínic i transpersonal, especialista en meditació i en programació neurolingüística. A finals del 2013, Esteve Humet va publicar El camino hacia el silencio, pedagogía del despertar interior, un llibre publicat per Herder Editorial i del qual parlarem àmpliament amb el seu autor. I durant el darrer bloc del programa dedicat a obres de ficció comentarem i sentirem alguns fragments d'algunes novel·les que ens diuen ben encetades, que en diuen ben encetades aquelles obres amb un començament tan contundent que atrapen el lector des de la primera línia. Un tema, sens dubte, molt recurrent i del qual se n'ha parlat molt i que nosaltres volem abordar a partir de dos dels escriptors llatinoamericans contemporanis més destacats, el cubà Pedro Juan Gutiérrez i el xilè Roberto Bolaño. Tal i com us hem anunciat a la portada, avui ens acompanya als estudis de Ràdio Estel Jalil Bárcena, experta en mística sufí, que l'any 2008 va publicar el llibre El sufisme, fragment editorial. Posteriorment, el 2012, en va aparèixer la traducció al castellà, que va anar a càrrec del propi autor. L'assaig de Jalil Bárcena pretén donar a conèixer en què consisteix el sufisme, un terme que engloba diferents dimensions de la mística islàmica. De fet, sembla ser que el desconeixement que en té la societat en general és, si més no, una mica injustificat, sobretot si tenim en compte certs detalls, com ara que alguns dels personatges més influents i destacats de la mística sufí tenien les seves arrels a la península Ibèrica, o que el propi Ramon Llull, el nostre pensador medieval més transcendent i original, trobés en el sufisme també la seva principal font espiritual, un terme sufí o sufisme, que si bé encara resulta desconegut a la nostra cultura contemporània, ara coneixem una mica més, gràcies en part a experts com Bárcena i als assajos com el sufisme. Jalil, molt bona nit i benvingut.
Bona nit i gràcies per convidar-me.
Suposo que ha estat tot un èxit aquest llibre, no? També s'ha fet primer, va sortir originalment en català, ara sí. En castellà fa també un cert temps.
Sí, va sortir primer en català, l'any 2008, em sembla, tal com has dit, a Fragmenta, i uns anys després doncs, vam fer una versió ampliada, també corregida, dirien sobre aquesta primera edició en català. I dins del, diríem, del que són els llibres d'aquestes temàtiques dissortadament una mica, diríem, encara minoritàries, doncs sí, estem contents de com ha funcionat. Sí.
Tenim, ara ho dèiem a la portada i a la teva presentació, tenim prou cultura del que és el sufisme i tot el que hi ha darrere?
No, dissortadament no en tenim. Però és que jo diria que la nostra societat està mancada de cultura espiritual, segurament en general. Per tant, tampoc no podem demanar massa, perquè si no tenim doncs, una cultura espiritual o una cultura religiosa en general, tampoc no podem demanar doncs, que hi hagi un coneixement sobre una, per dir-ho així, sobre un corrent místic, deies abans, tan específic com és el tasawuf o sufisme en les nostres llengües, que és la dimensió doncs, interna, que és la que ara diríem, podríem dir, més profunda de l'islam. L'islam del cor, i el cor de l'islam, tal com dic en el meu llibre.
Precisament el llibre el que fas és una mica assentar les bases de què és el sufisme, no? Però és també un to pedagògic, no?
Sí. El que hem pretès és fer una introducció. Les introduccions són molt complicades perquè has de condensar, per dir-ho així, tot un oceà i ho has de ficar gairebé doncs, en un petit got, no? Hem tractat de divulgar, sense vulgaritzar, doncs les intuïcions espirituals fonamentals del sufisme. Això té un risc, i és que, en fi, quan vols ser molt fidel, per dir-ho així, a la tradició, doncs corres el risc de no fer comprensibles les intuïcions espirituals fonamentals. Quan vols fer-les molt comprensibles, doncs corres el risc de trair-les. I una mica, doncs, el llibre tracta de jugar una mica amb aquest equilibri, dir el que és el tasawuf, el sufisme, sense vulgaritzar-lo.
I com ho fas? Com ho aconsegueixes?
Doncs amb esforç. Amb esforç i amb moltes hores d'escriptura, de reescriptura,
també és important perdona, Javi, suposo que és important la reescriptura, no?
Sí, els que, per dir-ho així, som molt amants de la literatura, és a dir, això també és un tret, jo diria, característic del sufisme. En el sufisme és tan important el que es diu com dius allò que dius. Per tant, doncs, i no és una mera qüestió d'estil, no és una mera qüestió retòrica o d'estil. Per tant, doncs, jo he volgut, el llibre està escrit des de dins de la tradició, doncs he volgut que aquest com, és a dir, que l'escriptura del llibre, doncs, fos, diríem, respectuosa amb els trets fonamentals del tasavuf, del sufisme, i per tant, per dir-ho així, que estigués ben escrit i que estigués escrit amb el sabor propi del sufisme.
Uh-huh. És un llibre per a tots els públics?
És un llibre... Bé, a veure, com es diu clàssicament, ningú no encén un llum per ficar-lo sota el llit. Per tant, doncs, el llibre, evidentment, és un llibre doncs, per tothom. És un llibre que sé que s'està...
Però és assequible a l'hora de llegir-lo?
Sí, és un llibre assequible, no abusa, diríem, d'una certa terminologia filosòfica molt complicada. És un llibre que sé que s'està recomanant doncs, en les nostres universitats, en seminaris especialitzats, però que és un llibre que està a l'abast de tothom, no? El que passa és que, no ens enganyem, doncs ho dèiem al començament, no? La nostra cultura espiritual doncs, és una mica limitada i, home, evidentment, doncs, es requereix una certa afinitat i una certa cultura per abastar doncs, aquestes intuïcions espirituals, insisteixo, dels sufis. Sí.
De fet, ara parles d'aquesta poca cultura, potser que tenim també més espiritual o mística, tot i que el sufisme, precisament, va ser font d'inspiració. No? Per pensadors molt importants.
Sí, feies al·lusió al començament, no? A la portada a Ibn Arabi. Bueno, bona part, diríem, del millor sufisme ha estat concebut a la península ibèrica, durant el període andalusí. Segurament un dels pols del que podien dir el tasavuf, el sufisme especulatiu, com és Ibn Arabi de Múrcia, de la Múrcia andalusina, doncs això és un personatge nascut aquí. Però, a l'altre costat, doncs, és cert doncs, que aquest corrent espiritual islàmic ha tingut, per dir-ho així, molts llaços o molts intercanvis amb una certa mística també cristiana. Vull dir que no és una espiritualitat que ens sigui molt, molt llunyana. No?
Uh-huh. Per tant, ho hem de reivindicar més o com ho hem de reivindicar? Començar primer per la part més espiritual, de que es fomenti més.
Sí, jo crec que vivim un moment històric molt atractiu, molt curiós, molt complicat també en moltes coses, però segurament és el primer instant de la història, això és molt fort, en el qual tenim a l'abast gairebé tota la saviesa tradicional,
disponible.
Exacte, tota la saviesa religiosa, espiritual, a l'abast gairebé de tothom, gràcies a traduccions, gràcies a les noves formes de comunicació,
de
internet,
no?
Etcètera, etcètera. Per tant, doncs, aquest llegat, que no és un llegat exclusiu ja per a cada tradició, sinó que és un llegat universal, doncs està aquí. I bé, jo crec que moltes vegades el que calen són introductors, calen pedagogs que ens facin doncs, assequible aquest gran llegat que insisteixo, el tenim aquí. No? Per tant, i el tasavuf, el sufisme islàmic, doncs, evidentment forma part d'aquest gran prestatge de la saviesa universal. No?
A banda de fer-ho o de transmetre tot aquest coneixement en Jalil amb els llibres, amb la seva literatura, també ho fas des de la vessant més docent.
Sí.
Costa? O com són els alumnes? Són perceptius a l'hora d'entendre-ho i de fer-s'ho seu?
Jo crec que, encara que sembli contradictori, crec que hi ha un gran interès per allò que sigui de veritat i per allò que sigui, per dir-ho així, autèntic, no de segona mà. Llavors, en aquest sentit, jo sí, en trobo un públic aquí, un públic molt, molt receptiu, doncs, un públic universitari, evidentment, doncs, receptiu en aquests temes, i sobretot que no és, diríem que quan s'introdueix mínimament en el llenguatge sufí, en les propostes sufís, quan s'atansa les intuïcions espirituals fonamentals del sufisme, doncs no, per dir-ho així, no li semblen molt estranyes.
Remotes, no?
No són molt remotes, no són exòtiques tampoc, sinó que, diríem, toquen fibres, diríem, de l'ésser humà profundes i, diríem, és un missatge que arriba, no? També, per un altre costat, ara tinc una bona experiència com a docent i com a investigadora a Istanbul, a Turquia, i per mi és interessant, diríem, també comprovar com en un país... Exacte, en un país profundament marcat per la cultura del tasawuf, del sufisme, com aquestes intuïcions espirituals es presenten, però dites, diríem, per una persona que ve de l'altre costat d'Europa, per dir-ho així, no? Uh-huh. I el públic, evidentment, és molt, sí, sí, molt agraït i molt, molt receptiu aquesta proposta sufici.
I el feedback que tens amb els lectors després d'aquests anys que ja han passat des de la primera edició en català i ara en castellà, ampliant també des de fa un any, ampliant el mercat als lectors en castellà?
Sí, a mi m'interessa, bueno, com tot autor, no? Com tot escritor, evidentment, doncs m'interessa moltíssim doncs, el contacte amb el públic, la resposta. La setmana passada vam estar presentant el llibre aquí a prop a Mollet i el públic és molt receptiu. Insisteixo que tenim una gran manca de, per dir-ho així, de cultura religiosa, de cultura espiritual, però alhora hi ha, curiosament, l'altre fenomen i és la necessitat d'aquests elements de...
És com un antagonisme, no? Com una, sí, una cosa estranya, no? De que potser volem... O vivim en una societat en què és tot efímer, no? Tot superficial,
sí, sí,
quan després el que necessitem és això, potser.
Sí, bueno, és que jo crec que això és conegut, no? No només de pa viu l'ésser humà. I encara que moltes vegades no ens n'adonem, doncs no tenim prou amb això. I hi ha, diríem, un altre... hi ha un altre aliment, que és l'aliment de l'esperit, podríem dir, doncs que és imprescindible. I que, diríem, aquesta anèmia, aquesta anèmia espiritual de la nostra societat, doncs surt per aquí i per allà. I que de vegades potser és una mica salvatge o no queda ben formulitzada, no queda ben estructurada, però vull dir, hi ha una necessitat d'un altre aliment. No n'hi ha prou, diríem, amb l'aliment estrictament material. No?
I no és potser, Jalil, que tenim com una certa vergonya a fer públic, que tenim aquesta vida més interior, més mística o més com de meditació i espiritual?
Sí, jo crec que cada cop menys, però sí que és cert que...
Hi ha una reticència.
Sí, que hi ha hagut unes idees dominants, sobretot també en l'àmbit universitari, que encara imperen, doncs unes idees dominants molt concretes, provinent d'ideologies també molt concretes, molt refractàries a tot allò que tingués a veure amb aquest altre aliment, amb, per dir-ho així, per no utilitzar el terme religiós, amb, diríem, la vida de l'esperit, amb l'esperit, estrictament. No? Jo crec, de totes maneres, que això està canviant moltíssim i molt, molt ràpidament. Ara els fenòmens s'acceleren moltíssim i que cada cop hi ha menys reticències doncs, vers aquesta dimensió, que és una dimensió no afegida a l'ésser humà, això vull subratllar-ho, sinó que és un constitutiu antropològic. L'ésser humà és esperit també, no només de pa vivim. No?
Jalil, ja ens queda només un minut, però quina és la teva... Estàs treballant actualment?
Sí, ara estic... Sí, estic... enllestint falta... En fi...
Molt poc?
Diem 10 dies, si no 15 dies, una cosa així, per posar el punt i final amb un petit llibre que el títol encara està per...
Per tant, això és gairebé una exclusiva, no?
Bueno, gairebé, sí. Li dic unes perles sufís, és un llibre que he traduït, diríem, petits versos d'un gran poeta sufí del segle XIII, Molana Rumi, del persa al castellà. Li dic perles perquè són versos molt, molt curtets, però molt, molt contundents, per dir-ho així, i res, a sota, diríem, d'aquesta petita perla hi ha un comentari, sí, hi ha un comentari meu, una reflexió, que no és, en aquest cas, una reflexió molt ni filològica, ni com diríem, tot i que és rigorosa, però a part ho diríem una mica el vessant així més acadèmic per fer un comentari més sapiencial, més detall, una mica més poètic i així. I és en el que estic treballant ara i, bueno, ja com a cosa més llarga, doncs sí que estic també escrivint una biografia d'aquest personatge de Molana Rumí, però això ja seran uns quants anys encara.
Doncs des de Llibres i Més estarem molt pendents d'aquestes noves produccions literàries de Jalil Bárcena. Jalil, gràcies i fins aviat.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i felicitats pel programa.
La cultura a De Llibres i Més.
I ara és moment de saludar, donar la benvinguda a Mar Arenaza. Mar, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Avui ens parles d'una autora anglesa.
Sí, avui us volia presentar a la Nancy Mitford. I, bueno, l'editorial Libros de l'Asteroide, que és aquí de Barcelona, ha publicat diverses obres seves i trobo que és una autora molt interessant i que m'agradaria parlar d'ella avui.
Doncs vinga, comencem.
Molt bé. La Nancy Mitford és anglesa, va viure del 1904 al 1973 i era la filla gran de 7 germans, 6 noies i un noi. Pertanyia a una família aristocràtica britànica important, no?, de rellevància. Els seus llibres són molt enginyosos, divertits i sofisticats i tenen una càrrega biogràfica molt important, ja que sempre fa referència, doncs, als cercles que ella es movia i als ambients que ella coneixia. Però ara m'estic deixant un detall molt, molt important que val la pena destacar.
Digues.
I és que tant ella com els seus familiars, com els personatges de que ella parla, són extravagants. I llavors la combinació de personatges extravagants amb el món real, pràctic i convencional només pot conduir a situacions molt divertides i que entronquen directament amb la millor tradició humorística britànica, tal com P.G. Woodhouse, Saki o Evelyn Waugh, que eren amics amb la Nancy Mitford i tenien una correspondència important. Amb aquest humor, no?, descrivint les situacions que ella expressa en els seus llibres, posa en evidència, doncs, un món molt classista, fatu i vanitós, on els seus personatges, que principalment solen ser femenins, intenten no perdre's, ser ells mateixos i mantenir la dignitat intacta. Són llibres molt divertits, molt amens, i el més important d'aquests llibres és A la caça de l'amor, que és la seva novel·la que es va fer més famosa. I en té diversos, eh? Tots els ha publicat Libros de l'Asteroide, que són d'aquí de Barcelona, i és per passar molt bona estona. I, bueno, per exemple, n'hi ha un altre que es diu No se lo digues a Alfred, on l'acció transcorre a l'ambaixada anglesa a París, i afegint, doncs, a l'extravagància dels personatges, hi haurà un component francès i diverses vicissituds, no?, que de veritat és que us ho recomano, que és molt interessant i molt divertit.
Molt recomanable, per tant, no?
Totalment, totalment. Hi ha una biografia escrita també per una periodista, que és Amy Cleflock Noam, publicada per Circe Ediciones, que ja sabeu que és especialitzada en biografies, que es diuen les germanes Mitford, amb les quals no només parla d'ella, sinó que també, doncs, de totes les germanes, que les quals, pues, cada una va tenir una vida molt intensa, molt entroncada amb tota la història del segle XX, tot el que va passar, i realment dona molt de sí i aprens molt i coneixes molt, doncs, de lo que et pot arribar a passar a la vida, no? Us ho recomano vivament.
Una experiència de vida, diguéssim, no?
Sí, totalment, totalment. I que sempre has d'estar obert a lo que et passi, no? A adaptar-te a les situacions i a les circumstàncies històriques.
Perfecte.
Molt bé. També ella va escriure diverses biografies, també de... Em sembla que és de Lluís XIV, i de Voltaire, no? Madame Pompadour, que també ella va tenir altres vessants dins de la seva escriptura.
Perfecte, pues, no sé si tens alguna cosa més, Marc, que podem destacar d'aquest llibre i d'aquesta autora.
No, sobretot, vull dir que no us la perdeu. Aquí és poc coneguda, en el món anglosaxó té... Vull dir que és molt reconeguda i són llibres molt amens, us ho passareu molt bé. Estan molt ben editats per aquesta casa que us deia. I en té diversos, vull dir que en total són 5 els que té publicat Libros de l'Asteroide.
Per tant, si anem a les llibreries, és una autora fàcil de trobar?
Sí. Sí, aquí s'ha traduït tard, però sí, vull dir que no hi hauria d'haver-hi problema, almenys trobar-ne un d'ells. O La caza de la mort, Trifolca a la vista, no? On satiritza tots els seguidors del feixisme a Anglaterra, va ser escrita l'any 35, o sigui, just abans de la Segona Guerra Mundial, però quan ja es veien, no?, tot el percal, no?, tot el que s'anava al costat, no?, tot el que s'anava coent, pues, anava apareixent. La bendició, també, no se lo digues a Alfred, que la veritat és que el component francès és molt divertit, també. I sí, et dona aquesta perspectiva des de l'humor, en el qual doncs, ja tot ho veus una miqueta diferent, no? Ja no és tot tan tràgic ni tan difícil, no?, sinó que tot és, bueno, un moment que em situo.
Doncs, Mar, moltes gràcies, com sempre, com cada setmana, per les teves aportacions, pels teus comentaris, per les teves propostes, per les teves recomanacions, i fins al proper dissabte.
Moltes gràcies, Emili.
Que vagi molt bé.
Adéu.
A Ràdio Estel...
De llibres i més, amb Emili Pacheco.
L'interès per la vida espiritual, per les experiències místiques, per la meditació i, en definitiva, per les pràctiques terapèutiques que ens ajuden a trobar el sentit de la vida, sembla haver revifat en els darrers temps a la nostra societat. Prova d'això és també l'aparició de llibres com el que publica l'Esteve Humet, psicòleg i especialista en meditació, a qui avui tenim amb nosaltres per parlar del seu llibre Camino hacia el silencio, pedagogia del despertar interior, un manual que és molt amè, per cert, i que proposa una sèrie d'exercicis amb la intenció sempre d'ajudar les persones interessades en practicar la meditació i que no troben l'assessorament necessari que els ajudi en el seu propòsit. Esteve, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Benvingut al De llibres i més.
Moltes gràcies.
Tenim aquí el llibre Camino hacia el silencio. Ens cal silenci actualment a la societat que ens envolta?
Sí, a la societat i a les persones, no? Estem tan saturats d'estímuls, d'informació, de vivències ràpides, que ens cal, doncs, ja físicament, psicològicament, i clar, sense això doncs no pot haver també com una apertura a allò que està més enllà de tot aquest soroll. I llavors, doncs, clar, si no fem aquest espai, que és el que en diríem, doncs, això, silenci, es fa molt difícil de ser-ne conscients d'aquesta altra dimensió que hi ha en nosaltres i que se'ns escapa, si no vigilem.
Una dimensió, un silenci interior, que el que tu ens proposes o el que fas és donar una pauta per tal de que puguem arribar a aquest camí, no?
Sí, saps què passa? Les religions, bueno, si vols, doncs, ens parlant del cristianisme, parlem de la vivència de l'esperit, no? I parlem d'això, l'esperit que està en el fons de nosaltres. Clar, doncs, si no callem, llavors, doncs, això no es fa conscient. Fora també de l'àmbit religiós, en podríem dir, doncs, la dimensió més profunda de la persona, no? I sense la qual, doncs, quedem com tancats en nosaltres mateixos i ens vivim com separats de tot. Llavors, obrir-nos aquesta dimensió és el que ens ajuda a descobrir-nos formant part d'un tot i connectats, eh? El que en diríem també en llenguatge més religiós, viure en la unitat, en la comunió.
I com és aquest camí que tu descrius en el llibre? És fàcil.
Mira, és un camí, cada persona ho viu a la seva manera, és un camí de procés, és un procés de desvetllament, és un procés de consciència, de tornar-nos cada vegada més desperts allò que som, allò que vivim. És un camí, això, de despertar, no? Llavors, cada persona ho fa a partir de la seva pròpia realitat, de la seva psicologia, de la seva realitat exterior, de les seves possibilitats. Si és una persona, doncs, ocupada i amb família, i haurà de buscar la manera de viure-ho dintre de del seu marc de vida. Altres, doncs, ja hem escollit una vida més tranquil·la per poder-nos-hi dedicar d'una manera més explícita. Vull dir, ara el camí bàsicament seria aprendre a estar en l'ara, en el present, que en definitiva és l'única realitat, l'única vida real que tenim, i en aquest present, doncs, estar atents, atents, simplement. I a mesura que això es va fent, aquesta atenció va tenint els seus fruits, que és que es va com desvetllant allò que ja hi és des de sempre, però que per la nostra distracció, doncs, no aflora. I llavors, a la mesura que estem atents i desperts, o sigui que estem en el present, llavors cada vegada més es va com despertant això, no? Uh-huh. Aquesta consciència de connexió, la vivència espiritual, que diríem en llenguatge religiós, no?
Uh-huh. Per tant, durant tot aquest camí, de fet, ho vas relatant a través també de la teva experiència, no?, en la pràctica terapèutica, no?, els casos que tu et trobes.
Sí, bé, més que amb els casos, amb el propi camí, saps? O sigui, com que en el llibret proposo molts exercicis diferents perquè cadascú trobi les seves pròpies formes de fer aquest procés. Jo també, és que ha funcionat una mica així, més que lligar-me a un sol mètode, doncs he anat com fent diverses aproximacions, des de la repetició del nom, no?, des de aquesta pregària, la pregària de Jesús cristiana, no?, molt vinculada, doncs, a tota la tradició de l'Orient cristià, la pregària de Jesús. Doncs després també un treball, doncs, també de quietud, més lligat, si vols, doncs, a tècniques més orientals, tipus ioga. També això ho he fet en la meva vida, m'ha funcionat. Llavors, com que tot allò que veig que a mi m'ha ajudat a equilibrar-me i anar descobrint, doncs ho he anat com posant al servei de la gent. En la mesura que també veig que amb ells els hi funciona, llavors això ho he volgut com ampliar, més que només a grups així concrets amb qui jo tractava, ho he volgut com ampliar a través del llibre. En el procés terapèutic, més des de la dimensió aquesta psicològica, certament, doncs, és veritat que quan treballo de psicòleg, doncs, no hi fico cap mena de valoració, diguem-ho així, de creença religiosa, perquè haig de respectar la psicologia de cada persona, no?, i les creences. Però sí que és veritat que animar les persones a descobrir la seva realitat més profunda sempre és un element d'estabilitat, d'equilibri, de despertar també a l'espectador, o sigui, despertar la capacitat de mirar-se com des de fora amb una certa perspectiva, que sempre és un element important en el procés també de maduració. A mi crec que la meditació realment hi ajuda molt també en els processos d'equilibrar-se, no?, de conèixer més les persones.
De fet, parles de la meditació des de moltes perspectives, de la meditació en grup, de la meditació vinculada amb la vida, el desig, la por. En aquest cas, suposo que també és fer pedagogia de la meditació, no? No sé si o quines percepcions tens de la societat actual. No sé si ara s'està posant molt de moda el tema més així de, per dir-ho, místic o de meditació, de reflexió interna, de reflexió més privada, quan potser encara hi ha gent que això s'ho mira amb una mica de recel. No sé quina és la teva experiència, Esteve.
Mira, jo crec que el procés sempre té, i fixa't que totes les religions ho viuen així, d'una manera o altra, té la doble dimensió, la dimensió comunitària, la dimensió individual. Un procés exclusivament individual es fa molt difícil, a no ser que també, vull dir, com a mínim, tenir algú que t'hi acompanya, alguna persona més experimentada. Però, certament, un, si no s'hi posa individualment i no s'ho pren seriosament ell, ningú no ho farà per tu el procés. El que passa és que, si, a més, això ho comparteixes amb altra gent, ni que sigui un cop a la setmana o quan sigui, doncs realment es genera una energia especial, no? Quan dues persones, Jesús ho deia, no? Quan dos o més s'apleguin i m'invoquin, allà seré jo. Certament, quan diverses persones s'ajunten per connectar amb aquesta dimensió transcendent, espiritual, l'energia no se suma, es multiplica, no? I llavors, quan un grup entra dintre interiorment i s'obre, llavors la presència, per dir-ho així, és molt intensa i es fa molt més fàcil el procés de creixement. Per això les tradicions religioses totes també potencien la trobada del grup, les eucaristies cristianes. Jo també les percebo, entre moltes altres coses, i tota la riquesa que tenen encara de comunió amb Jesús, però realment aquest trobar-se a la comunitat genera i facilita molt aquesta consciència i aquesta apertura interior de l'individu. Llavors és una dialèctica, que una cosa sense l'altra no funciona. La vida comunitària, si no hi ha també un procés individual, al final doncs t'empobreixes, però un procés individual t'aïlles, no? Si no ho fas. Si més no, inclús els ermitans, aquest procés ho viuen en comunió amb la comunitat, perquè si ho volen viure com a individus tancats, seria un error, vaja, no s'arribaria enlloc, no?
A més, ens proposes un decàleg amb propostes tan interessants com, per exemple, el que hem d'estar desperts a les sensacions corporals, els sentiments, els pensaments i també el silenci que tot això ho sustenta, no? que li dona l'entitat, diguéssim. I també el caminar fins a l'acceptació total del tot, no?
Sí. Bé, són dues coses diferents i que cada cosa se'n podria parlar llarg. O sigui, aquest decàleg bàsicament és un apèndix, que jo vaig pensar, mira, poso un amic que m'havia demanat que volia fer això, com un llibre amb diferents decàlegs de la gent, i ho vaig posar. El primer que has llegit, que m'has esmentat,
sí.
Simplement seria en la línia això d'estar despert, estar despert. Clar, el procés de despertar a tu mateix s'inicia doncs per lo més bàsic, per lo més dens, que és el cos i les sensacions corporals, que d'altra banda són una pantalla tremenda, fantàstica, de tot el que viu la nostra ànima, no? Les emocions i els pensaments. El cos reflecteix doncs això, les tensions, les tristeses, les alegries, tot. Llavors, a través també d'aquest entrar a partir del cos, llavors les emocions, els pensaments, el que estem vivint també en el nostre psiquisme, adonar-nos del que hi ha i elaborar-lo si cal, no? I aquest mateix procés, doncs continuant cap a dintre, és el que ens obriria i ens aniria preparant per obrir-nos aquest més enllà, que seria la dimensió espiritual, que en diem silenci perquè és més enllà de la ment i de les emocions, no? Després, l'altre que m'has dit, l'acceptació total de tot, aquest és un punt una mica especial, que no es pot parlar així molt, molt ràpidament, perquè dius, home, com puc acceptar jo els desastres i les malifetes que fem els humans? Llavors em semblaria que això és una mena de màniga ampla, i no va per aquí, jo ho agafo d'una frase que una vegada ens va enviar una felicitació pasqual, com llegiràs en el llibre, que ens va enviar l'ermita, una ermita que havia a Montserrat, el pare Estanislau Llopart, i amb ocasió justament això de la Pasqua, i deia: el Crist ressuscitat és acceptació total de tot. I a mi això em va fer pensar molt, perquè dic, home, què vol dir? He anat entenent que és viure el món amb tota la seva ambigüitat, amb tots els seus clars i foscos, amb el blanc i el negre, amb les llums i ombres, tal com Déu ho viu, no? Des de l'abraçada aquesta d'amor que ho inclou tot. A l'Orient dirien amb el yin i el yang, no? Clar, això, des de la superfície, és impossible, i a més és que tampoc té sentit, perquè cal discriminar el que és adequat i el que no és adequat, el que és harmònic i el que no. El que diríem el bo i el dolent, el pecat i no pecat. Ara, des d'aquesta perspectiva, tal com l'esperit, tal com Déu està vivint tota la creació, doncs llavors aquí sí que ho estimes tot des dels ulls mateixos de Déu. Llavors, per això dic que això no és fàcil d'entendre, eh? Però quan la paradoxa és que quan fas aquest pas de dir, mira, ho accepto tot tal com és, en el present, perquè és la realitat, a partir d'aquí, justament la paradoxa és que llavors es desperta molta més creativitat, molta més intuïció, molta més força per harmonitzar i per treballar a nivell de superfície doncs el que calgui perquè es vagi com instaurant la consciència espiritual. Vull dir que no és una actitud passiva, sinó que justament és la millor actitud per mi, per tant no tensa, per poder treballar, per anar generant un món segons més els valors espirituals, no? No sé si et responc, és una mica de rotllo així llarg, però és que el tema no és fàcil, de dir així ràpidament.
No, Esteve, ara ja sí que per acabar m'agradaria també destacar unes paraules del pròleg que està fet per Xavier Meloni, que diu: Esteve Humet puede indicar el camino del silencio porque lo ha transitado previamente. Esto se percibe en cada página, en cada línea, en cada letra de este libro. No profana el misterio, tan solo lo indica. Y también dio Xavier Meloni: necesitamos de los místicos y de los exploradores. Tras su apariencia de seres solitarios, son profundamente comunitarios, pero su comunidad no pasa por la inmediación de la proximidad física, sino que requiere una distancia que es condición para la profundidad y también la lucidez. Paraules molt boniques de Xavier Meloni, en aquest cas.
En Xavier Meloni és que té una gràcia per dir les coses. Realment em va fer un bon regal amb aquest pròleg i molt generós, a més, en el que diu. Però té raó en el sentit de que sí, el camí... Doncs, o sigui, en aquest moment històric, això de la mística, ell és el primer que ho diu, no?, en els seus llibres, no pot estar reservat a quatre monjos o quatre... o es democratitza, per dir-ho d'alguna manera, o esdevé una vivència comunitària i col·lectiva, i això és urgent, o el nostre món difícilment tindrà sortida, ja inclús pels problemes ecològics, diguem-ho així, no?, perquè ens carreguem el planeta. Llavors és el moment en què es fa urgent un desvetllament col·lectiu. I cadascú al nostre nivell, doncs, a la mesura que ens sentim la crida, doncs treballem allà on estem. Ell ho fa a la seva manera i jo, pobre de mi, intento també fer-ho a la meva, no?
Doncs avui hem volgut conèixer també aquest llibre, Camino hacia el silencio, pedagogia del despertar interior, un llibre d'Esteve Humet, que ens ha acompanyat al de Llibres i Més. Esteve, gràcies i un plaer. Que vagi molt bé.
Igualment, molt agraït a vosaltres també. Adéu, bona nit.
Se n'ha parlat molt de la importància de començar bé una novel·la. Molts coincideixen a afirmar que és des de la primera línia que s'ha d'atrapar el lector. Algunes de les obres més importants de la literatura universal estan tan ben començades que fins i tot hi ha qui en col·lecciona a la memòria les primeres frases. A tal d'exemple, El Quixot de Miguel de Cervantes, Anna Karenina de l'escriptor rus Tolstoi, El procés de Franz Kafka o L'estrany d'Albert Camus són algunes de les obres que sempre estan presents quan es parla de començaments memorables. El cert és que hi ha escriptors que donen una gran importància a l'inici de les seves obres. Tenim, per exemple, el cas de l'escriptor britànic Martin Amis, que fa poc assegurava en una entrevista que la primera frase de la seva darrera novel·la, Lionel Asbo, El Estado de Inglaterra, li va costar ni més ni menys que un mes de treball. Avui al de Llibres i Més volem fer un petit recull de novel·les de dos escriptors llatinoamericans que tenen en comú un començament contundent i digne de ser recordat. Comencem amb el cubà Pedro Juan Gutiérrez i la seva obra El rei de la Habana.
Llibres, literatura i més.
Aquel pedazo de azotea era el más puerco de todo el edificio. Cuando comenzó la crisis en 1990, ella perdió su trabajo de limpiapisos. Entonces, hizo como muchos, buscó pollos, un cerdo y unas palomas. Hizo jaulas con tablas podridas, pedazos de latas, trozos de cabillas de acero y alambres. Comían algunos y vendían otros. Sobrevivía en medio de la mierda y la peste de los animales. A veces el edificio no llegaba agua durante muchos días. Entonces, vociferaba a los muchachos, los despertaba de madrugada y a golpes y empujones los obligaba a bajar los 4 pisos y subir por la escalera unos cuantos cubos, de un pozo que increíblemente estaba en la esquina, cubierto con una tapa de alcantarillado. Los niños tenían entonces 9 y 10 años. Reinaldo, el más pequeño, era tranquilo y silencioso. Nelson, más fugoso, se rebelaba siempre y a veces le gritaba enfurecido: «No me grites más, cojones. ¿Qué tú quieres?».
Com us dèiem, aquest petit fragment que hem escoltat és l'inici de la novel·la El rei de la Habana, de l'escriptor cubà Pedro Juan Gutiérrez. Un inici impactant que ens parla amb cruesa del lloc i de l'ambient en què viu el principal protagonista de la història, Reinaldo, un noi de l'Havana que manté una truculenta relació d'amor-odi amb la Marga, una jove impulsada a prostituir-se per tal de sobreviure a l'Havana dels anys 90, una ciutat assolada per la pobresa i també per la desesperació. Deia Pedro Juan Gutiérrez que va trigar 30 anys a trobar l'estil gràcies al qual va arribar a ser conegut com a escriptor i novel·lista. No debades, l'escriptor cubà entén que la literatura, el seu model ideal de literatura, ha d'expressar-se amb un to i un llenguatge que no semblin pas literaris. Un dia, tot i practicant, va escriure un paràgraf que el va satisfer per primer cop i va pensar que allò era el que havia estat buscant durant tant de temps. Aquell paràgraf va ser l'inici de Trilogia Sucia de la Habana, un conjunt de relats ambientats a la Habana dels començaments dels anys 90, durant el duríssim període marcat per l'escassetat de que es va viure a l'illa de Cuba després de la caiguda de la Unió Soviètica. Més tard, un cop descobert el camí a seguir, la producció literària de l'escriptor va continuar amb obres com El rei de la Habana, de la qual hem pogut sentir el fragment inicial, Animal tropical o Carne de perro, un seguit d'històries ambientades al barri de Centro Habana, on viu Pedro Juan Gutiérrez, un barri sòrdid però amb encant, ple de personatges extravagants i de mestissatges que només es podrien trobar en una ciutat com l'Havana. No en va, Pedro Juan Gutiérrez es defineix com un gos de ciutat. Aquí li agrada caminar pel seu barri i gaudir de l'ambient tropical d'on extreu la matèria prima per una obra literària avui coneguda internacionalment.
La primera vez que Jean-Claude Pelletier leyó a Benoît Archimboldi fue en la Navidad de 1980, en París, en donde cursaba estudios universitarios de literatura alemana. A la edad de 19 años, el libro en cuestión era Der Sonnenwald, El joven Pelletier ignoraba entonces que esa novela era parte de una trilogía, compuesta por El jardín, de tema inglés, La máscara de cuero, de tema polaco, así como D'Arsonval, era, evidentemente, de tema francés. Pero esa ignorancia, o ese vacío, o esa dejadez bibliográfica, que solo podía ser achacada a su extrema juventud, no restó un ápice del deslumbramiento y de la admiración que le produjo la novela. A partir de ese día, o de las altas horas nocturnas en que dio por finalizada aquella lectura inaugural, se convirtió en un archimboldiano entusiasta y dio comienzo su peregrinaje en busca de más obras de dicho autor. No fue tarea fácil conseguir, aunque fuera en París, libros de Benovon Archimboldi en los años 80 del siglo X. No era, en modo alguno, una labor que no entrañara múltiples dificultades. En la biblioteca del Departamento de Literatura Alemana de su universidad no se hallaba casi ninguna referencia sobre Archimboldi. Sus profesores no habían oído hablar de él. Uno de ellos le dijo que su nombre le sonaba de algo. Con furor, con espanto, Pelletier descubrió al cabo de 10 minutos que lo que le sonaba a su profesor era el pintor italiano, hacia el cual, por otra parte, su ignorancia también se extendía de forma olímpica. Escribió a la editorial de Hamburgo que había publicado D'Arsonval y jamás recibió respuesta. Recorrió, asimismo, las pocas librerías alemanas que pudo encontrar en París. El nombre de Archimboldi aparecía en un diccionario sobre literatura alemana y en una revista belga dedicada. Nunca supo si en broma o en serio a la literatura prusiana. En 1981 viajó, junto con tres amigos de facultad, por Baviera y allí, en una pequeña librería de Múnich, en Boralestrasse, encontró otros dos libros. El delgado tomó de menos de 100 páginas titulado El tesoro de Mitzi y el ya mencionado El jardín, la novela inglesa.
I aquest fragment que escoltàvem ara pertanyia a 2666, la monumental novel·la de Roberto Bolaño, publicada pòstumament. Roberto Bolaño, escriptor xilè que passà la segona meitat de la seva vida a Catalunya, a Blanes concretament, també donava una gran importància a la manera de començar les seves novel·les. L'any 2013 es commemorava el desè aniversari de la seva mort. En aquest temps, l'escriptor xilè s'ha convertit en un clàssic internacional de primer nivell dins del camp de la narrativa contemporània. Va morir prematurament l'any 2003, a l'edat de 50 anys, sense arribar a veure publicada 2666, que seria la seva obra més ambiciosa, escrita febrilment durant la recta final de la seva vida. Bolaño va dir en alguna ocasió que després de la invenció de Morel, de l'escriptor argentí Adolfo Bioy Casares, ja no es podia escriure una novel·la tal com s'entén convencionalment, és a dir, una novel·la d'estructura clàssica que se sosté per un argument lineal conegut universalment, sense creuament de veus, tot i que aquest tipus d'obra es continuaran escrivint, deia, la novel·la del segle XXI respon a la idea d'una obra fragmentària susceptible de dispersar-se en múltiples i infinites direccions. 2666, que ja va per la novena edició, és justament un encreuament de veus entre les cinc històries de què està composta l'obra. Cinc històries que, si es vol, poden ser vistes com a cinc novel·les independents, amb la ciutat mexicana de Santa Teresa, inspirada a Ciudad Juárez, com a taló de fons. 2666 és d'on es donen cites multitud de personatges de tota mena que acostumen a estar presents en el conjunt de l'obra de Bolaño. Crítics literaris amb afanys detectivescos, escriptors alemanys amb passats vinculats amb el nazisme, dones assassinades, reflexions entorn a la literatura, a l'apassionant idea de la literatura que Bolaño, com a escriptor, va portar fins a les darreres conseqüències. Si algunes novel·les tenen un començament impressionant, hi ha també LPs o discos de llarga durada que no són menys. Avui escoltarem la cançó que obre el disc Río Negro, el darrer treball discogràfic de Juan Perro, alter ego de Santiago Auserón, un artista a qui respectem i admirem profundament per la seva alçada intel·lectual i per la gran qualitat dels treballs que ha anat publicant al llarg de la seva dilatada carrera. Una carrera que, com a molts oients deuen saber, va començar al capdavant del mític grup Radio Futura, que va irrompre en el panorama musical a començaments de la dècada dels 80. Posteriorment, durant la seva etapa en solitari, Juan Perro s'ha dedicat a disseccionar les arrels de la negritud tractant d'encabir amb naturalitat la llengua castellana dins de gèneres com el jazz, el blues afroamericà. El resultat se'l podreu sentir a continuació amb la cançó Río Negro, que obre el disc homònim de Juan Perro. Una setmana més us he parlat jo, l'Emili Pacheco, que he estat als micròfons, amb Mario Ramírez al control tècnic, en Jordi Pacheco i en Santiago Gorgas al guió, i a les locucions ha anat a càrrec de Borja González. Que passeu una bona nit de dissabte i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial i Editorial Barcino.